Sí.
De fet, és com està situada entre Civil War i Infinity War. Val. En el laps aquest de dos anys, que bé, doncs sembla que va aprofitar ella doncs, per fer certes reconnexions. Però és això, que jo crec que han comprat tanta confiança que bé, que d'entrada estarem allà i estarem molt temps i vaja, i ells veuen que la gent està disposada doncs, a infiltrar-se, a ficar-se dintre i a donar aquestes opcions de... Bé, ara tornem, ara et mostro això que va passar en aquell moment i clar, estan aprofitant doncs, tota aquesta feina de 13 anys per ara fer aquests canvis, aquestes propostes. Jo penso que la cosa aguanta i aguantarà per temps.
I tant.
Àlex.
Home, aviam, jo crec que és important no obsessionar-se amb l'ordre, eh? No perdem de vista, i això ho vam comentar l'altra vegada, no perdem de vista que això són còmics. I igual que ara treuen els What Ifs, que això és una cosa que es van inventar els de Marvel, per començar a explorar avingudes surrealistes, com si l'Spider-Man era dolent, o si el Doctor Doom es tornava bo, o coses d'aquestes... Això són coses que han de ser divertides i s'ha d'aprendre amb la lleugeresa que està pretesa. No estem revisitant la història de l'Imperi Romà, és una cosa divertida que ens hem de passar bé. I ara, el de Viuda Negra, ja hi havia gent, molta gent, sobretot entre les nenes més petites, les meves nebodes, els encanta la Viuda Negra i es van portar un disgust com una casa quan va passar el que va passar, no? Llavors, home, recuperar el personatge i veure per on va i com era la seva vida anterior i totes aquestes coses, val la pena disfrutar-ho per el que és i no obsessionar-se tant amb si va aquí o allà.
Carles.
Sí, totalment d'acord amb el que acaba de dir l'Àlex Vintró, és a dir, aquest esperit de pulp del còmic jo crec que també afecta la manera en com nosaltres consumim Marvel, no? Que a més hi ha una part d'emoció molt volcada en aquesta saga que s'ha anat llaurant durant molts anys d'anar al cinema, de veure sèries i que ara segueix, és a dir, s'estrena Viuda Negra avui, però la saga continua una mica com passaria en Star Wars, que tenim Shang-Chi, la llegenda de los 10 anillos, que arriba d'aquí poc, Los Eternos, Spider-Man, la tercera entrega, Doctor Estranyo també tornarà, i tot això anirà sumant, però evidentment la manera en com cadascú ho consumeixi, crec que aquí està la gràcia, no? Que tothom té les seves formes de gaudir de la cultura, no?
Va, estem fora de temps, però fem-ho perquè avui és un dia especial. Avui sabeu que el tècnic d'aquesta casa, tècnic d'aquest programa, Antoni Huguet, avui es jubila. Per tant, us demanaré només el títol d'algunes de les pel·lícules que ens proposeu i que parlin sobre jubilacions. Néstor.
Doncs l'exòtic Hotel Marigold i la seva seqüela, doncs una pel·lícula que realment expressa bé, no?, determinat grup de persones que decideix, diu, bueno, és aquesta etapa i la vaig a fer de forma totalment diferent, em canvio totalment el meu entorn i visc una experiència grandiosa, no? És una pel·lícula molt, molt agradable i la veritat que sempre ve de gust de veure, a més amb un repartiment que fa les delícies, no?, de l'espectador.
Àlex.
Jo seré una mica dolent.
Ai.
I sense ganes d'ofendre ningú, diré que l'abuelo tiene un plan.
Ara.
Com Martínez Soria.
Li ha agradat el Toni Huguet, ho està celebrant aquest títol. Carles, va.
Un clàssic.
Oh, nois, jo, nois, tanco amb La Juventud de Paolo Sorrentino, aquest de Michael Caine i Harvey Keitel jubilats en un hotel dels Alps suïssos, i una escena que per mi, com qui diu, val el preu de l'entrada i és una de les escenes que més recordo dels últims anys, que és aquella escena en el bosc on Michael Caine està assegut en un arbre, al bosc, en un camp, més aviat, en un camp de Suïssa, i comença a guiar una orquestra formada per vaques, no? I acaba fent una orquestra amb els sons, els mugits de les vaques i de les campanes. Crec que és un moment que no té preu, no?
Sorrentino 100%, aquí un fan que s'hi suma a les pel·lícules de Sorrentino. Mercè, rapidíssimament, perquè els hi hem de dir una cosa a tots tres, eh?
Sí.
Rapidíssimament, perquè si no, ell és advocat, en Jorge Fayos, però segur que em talla el cap.
Un avís a tots. Després de la benvinguda que l'hem fet avui al Carles, nosaltres us podem comunicar als de Fila 7, que la setmana que ve, nois, us haureu de sotmetre un test. No és un test antígens, sinó que serà un test pels experts del Fila 7, Joan. Ho deixem aquí. Serà un petit quiz show.
Benvinguts en aquest programa. Néstor Company, Àlex Vintró, Carles Martínez, moltíssimes gràcies per participar-hi. Una abraçada molt gran a tots tres.
Una abraçada.
Bon dia.
Gràcies.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel ara, dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Bon dia, Toni, Toni Huguet, senyor tècnic, senyor que camina una mica de costat, i a totes les persones que viuen a dintre teu. Soc Rafa Sanahuja, el amigo de los niños i els tècnics de so. I aquest és un missatge d'immens agraïment per tu en el dia del teu comiat. Parafrasejant Camilo VI, te vas amor, però te quedas... perquè formes part de mi. I més que de mi, d'aquesta ràdio a la qual has acompanyat doncs durant tota una vida. Gràcies, Toni, per tot. I una abraçada també molt forta de la Margarida, eh? La teva boja enamorada, que està tan compungida que no pot ni gravar-te un missatge. Gràcies, Toni. Vinga, tirem endavant.
Hola, Toni, bon dia. Només desitjat, evidentment, moltíssima sort. Han estat aquests 27 anys de feina a Ràdio Estel. Quasi et podia dir que un privilegi per una emissora que ara mateix tinc la sort de dirigir, i se'ns va una de les bases fonamentals de la ràdio que ara mateix coneixem. Molta sort, doncs, en aquesta nova etapa. Evidentment, sempre comptarem amb tu. Ets i seràs sempre part de l'equip de Ràdio Estel. Gràcies.
Mare meva, com us trobarà a faltar a tots i totes els de la ràdio i els de Catalunya Cristiana. Jo, per part meva, estic encantada de la vida que jubili, perquè l'Antonio sempre ens ha cuidat molt, però jo crec que ara encara s'hi dedicarà més. Així que ho sento per vosaltres, però ara ens toca a la família disfrutar d'ell. Moltes gràcies a tots.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Mireu, fa dies que ja som a l'estiu i pels que no ho estan encara s'apropen les vacances. Alguns abans d'hora i tot, com Toni Huguet. Potser tocava, doncs, avui parlar del Tribunal de Comptes, però hem decidit parlar amb els advocats de Digestum Legal de coses més lleugeres relacionades amb el món del dret, o millor dit, de l'exercici del dret. I ho fem un dia més amb el director de Digestum Legal, com és Jorge Fayos, que ja ens acompanya en aquest estudi de Ràdio Estel. Jorge, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Comencem a parlar d'aquest món del dret que, deixa'm dir-t'ho així, a tots ens sembla tan complicadíssim, tan enrevessat. Siguéssim, en línies generals, eh? És tan enrevessat com ens sembla a tots?
Home, evidentment hi ha casos i casos, clar. Sí. La meva pretensió avui era de parlar del dia a dia, per dir d'alguna cosa, de qüestions de judici. L'altre dia tenia un judici i em feia gràcia perquè, com sempre, vaig quedar una estona abans amb el client per, en fi, per fer un cafè abans del judici, per comentar una mica les darreres jugades, i em parlava de que estava nerviós. I jo li comentava pues, el mateix que et comenten els actors o les actrius de teatre, sobretot, no? Diu, no, què et penses, que jo estic tan tranquil? Vull dir, per nosaltres també, parlar en públic, la incertesa del judici, com anirà, com deixarà d'anar. I, bueno, l'exercici del dret, i sobretot quan parlem de judicis, pues, té un component, evidentment, humà, de jutges, d'advocats, de companys, de clients, de testimonis, de pèrits, i tot això també té el seu intríngulis i la seva gràcia, i les seves tàctiques i les seves maneres de pensar. Llegia l'altre dia, per exemple, uns clients, deia, home, no és bo, per exemple, això que et deia jo ara, un quart d'hora, ho parlo per també amb tu com a eventual client, és no és bo un quart d'hora abans del judici començar a repassar tot, i tot això ha d'estar repassat abans. I hi ha un article que deia, home, és bo buscar uns altres temes de buscar uns altres temes de conversa. Igual que des del punt de vista de l'advocat, deia que cadascú té les seves maneres d'interioritzar un judici, és a dir, pues jo què sé, arribar caminant, arribar distès, arribar escoltant música, com de vegades veus alguns jugadors de futbol quan arriben als vestidors. No és bo estar pendent de notícies del mòbil o del despatx abans del judici, no sigui que et donin una notícia que et contrariï, és bo aïllar-te una mica, és a dir, qüestions com aquestes, i evidentment amb els jutges, i amb els clients, i amb els contraris, etcètera, etcètera.
Ara de seguida parlem dels jutges, però ara que em començaves a parlar dels clients, Jorge, què és el que més valora un client d'un advocat?
Home, no serà bo que jo ho digui, però imagino que valora la proximitat, la confiança, l'especialització. Avui en dia, malauradament, vull dir, evidentment, no dic que sigui, perquè evidentment hi ha companys que tenen aquest tipus de despatx o aquest tipus d'exercici, però està tot especialitzat i tanta legislació i tantes qüestions que és pràcticament impossible estar al dia de lo que passa en totes les branques. Per tant, nosaltres que som un despatx dels que antigament es deia generalistes, que volia dir que tenim laboral, tenim penal, tenim civil, tenim administratiu, tenim... I abans deies que era un despatx generalista i ara es parla, abans, en comptes de dir que som un despatx generalista, ens agrada més dir que tenim moltes especialitzacions, perquè que siguem un despatx generalista no vol dir que el mateix advocat que et fa un dia un desnonament, un altre dia et fa un judici penal i un altre dia et fa un contenciós administratiu, ¿vale? Llavors el client vol especialització, vol experiència, que no vol dir necessàriament que un advocat jove no ho pugui fer bé. Jo me'n recordo sempre tinc sempre de vegades, dels advocats de vegades tenim les nostres manies, no? Quan reps una demanda i, bueno, el primer que veus també és quin advocat l'assigna, de vegades el coneixes, de vegades no, i nosaltres, igual que el carnet de soci del Barça, per dir alguna cosa, tenim un número de col·legiat. Evidentment, si tens un 17.000, com sóc jo sóc col·legiat l'any 90, si veus, no tinc ni idea ara perquè ja ha arribat un moment, però si veus un 25, un 30, un d'allò, vol dir que s'ha col·legiat. Hi ha companys o algun company que jo crec que equivocadament, si veia un número de col·legiat molt alt, pensava, bueno, millor, és un advocat jove, no sé què. Jo més aviat acostumo a pensar a l'inrevés.
Sí, eh?
Dic, si és un advocat jove, li estarà posant moltíssimes ganes, estarà estudiant molt el tema i li estarà posant molt d'allò.
Vale, que és divendres i estem avui comentant-ho tot plegat amb un to distès. Deixa'm fer una mica de safreig perquè em comentaves les teves manies. Jorge Fayos té manies abans d'entrar a un judici o no?
Sí, clar que tinc manies.
M'ho ha mirat així com... Tu m'ho facis dir, no?
Clar que tinc manies, però també sóc maneres de fer i a la vegada és... Home, no et diré que entro amb un peu o surto amb l'altre o vull entrar l'últim.
Segur que hi ha qui sí, eh?
Sí, segurament, o qui vol entrar l'últim, el que sigui. Antigament el que s'acostumava a fer, però eren altres èpoques i altres tipus de judicis, era, malauradament, ara he de dir que es respecta molt més tot això i sobretot amb la branca civil, que és la que, o mercantil, el tipus de judici que hi vaig jo. Però antigament, malauradament, era molt habitual tenir uns retards bastant llargs als jutjats.
Sí, eh?
I de vegades el que s'acostumava a fer o el que acostumava a fer és entrar als judicis que tenies abans per una mica veure, saps això dels toreros, també era com el toro, perquè pitón, pues bueno, per veure si el jutge tenia bon dia, si no tenia bon dia, el fiscal, etcètera.
Et parlava i et preguntava què valora un client, què és el que més valora un client d'un advocat. Fem-ho a la inversa, també. Què és el que més valora un advocat d'un client?
Home, un advocat d'un client valora sobretot... Diguem-me que els advocats, en aquest sentit, som com els metges, no? Valorem que se'ns digui la veritat. Això d'entrada. Una altra cosa és després què passarà. I aquí ja entrarem en un altre terreny, evidentment, de, fi, si el plet s'ha de dir la veritat, si no s'ha de dir la veritat, si hi ha el tema de la càrrega de la prova, de la presumpció d'innocència, etc. Però, evidentment, una de les coses que més volem és que se'ns digui la veritat des d'un principi. Després ja veurem com ho fem, com ho vestim, què diem, què interessa dir o quina tàctica o estratègia interessa fer. Però la veritat. I per altra banda, bueno, és un tema també de confiança, d'informació i, evidentment, d'alguna forma de que s'atengui el nostre criteri. Aquesta és una altra també vella discussió sobre la relació client-advocat, amb el sentit de dir si l'advocat ha de fer exactament tot el que vol el client o no, o qui dirigeix el plet, o qui dirigeix... M'entens? És a dir, la nostra obligació és explicar el que hi ha, donar tota la informació i a partir d'aquí assessorar el client amb la mesura del possible el que toca fer o no tal fer. A partir d'aquí la decisió, evidentment, és del client.
Parlàvem d'advocats i clients, de clients i advocats. Parlem també en el casos dels jutges, que és el que més destorba els jutges dels advocats.
A veure, els jutges i els advocats, sobretot parlant de judicis, tenim un difícil equilibri, evidentment. Nosaltres, com a advocats, hem preparat el plet. Per nosaltres aquell cas és el cas més important del dia. Si volguéssim, quan els judicis normalment tenen una fase d'interrogatoris, perquè se'n digui, i després un petit espai per fer les conclusions, que és quan l'advocat d'alguna forma resumeix el que d'allò, clar, per dir alguna cosa, jo l'altre dia amb un plet que ens estaven jugant bastants quartos, quan va arribar el moment de les conclusions li vaig preguntar a su senyoria quant temps tenia i em va dir que 10 minuts. Clar, jo tenia preparat un rotllo patatero de, com a mínim de 20 minuts, perquè considerava que el cas ho valia, no? Però clar, en aquest sentit estem a unes posicions contraposades. El jutge, a lo millor aquell dia, té 3 o 4 judicis, considera que només necessita 10 minuts perquè tu li centris el tema i, en canvi, tu com a advocat consideres que li has d'explicar més coses. De vegades els jutges també, com m'acostuma a passar, òbviament, que el client està allà, tenen la sensació de que l'advocat, més que informar pel jutge, està informant pel client. Perquè, clar, si fa un informe molt breu, no sé què, el client pot pensar, bueno, aquí què dimonis està passant, no? Llavors, tenim un difícil equilibri. S'ha de dir que amb la... diré el 99,9, per no dir el 100, si algú m'està escoltant, la relació és bona i hi ha, evidentment... em sembla que és a la Llei Orgànica del Poder Judicial que diu que jutges i advocats, al marge d'altres professionals, coadjuvem a l'administració de justícia, que és un verb que només trobo amb aquest article. Coadjuvar és ajudar a col·laborar amb l'administració de justícia. Per tant, normalment, què li molesta a un jutge d'un advocat? Per dir alguna cosa, ara que parlava dels informes, que informe, això ho vaig sentir fa molts anys, precisament un dia que vaig entrar en un judici abans del meu, que el company estava informant, i d'alguna forma, com no dic qui és, no passa res, pues estava agafant un argument, el desenvolupava, agafava un altre i 5 minuts després tornava a agafar l'argument que ja havia deixat abans. I li va dir, senyor letrado, vaya acabando que está informando en espiral, va dir. Bueno, pues de vegades, clar, per una qüestió de temps, no els agrada això, ¿vale? No els agrada tampoc que facis demandes de 50 fulles si poden ser 20, i amb això és curiós, encara que sigui difícil d'entendre. Em penso que amb el terreny contenciós administratiu ja n'hi ha una norma que obliga a limitar l'extensió de la demanda. Evidentment, no que no els agrada és la falta de respecte, però això, evidentment, és absolutament excepcional. No els agrada que els invoquis l'article 24 de la Constitució. Per dir alguna cosa, l'article 24 és un clàssic del dret de defensa i tal, i d'alguna forma és un calaix de sastre que, bueno, escolti, precisim una mica més perquè, si no, etcètera, etcètera. Això, evidentment, està agafat d'un informe que ho diu. Jo
no opino.
Però, bueno, imagino que...
Segur l'estudi de Cambridge.
Sí, per això, imagino que pot ser cert, eh?
També et faig la pregunta inversa, com feia abans. Què és el que més destorba els advocats dels jutges?
Home, donant per fet que, evidentment, estem en un paper diferent i que cadascú ha d'assumir que per mi aquell judici és el més important i el jutge té aquell dia 4 o 5 judicis i no pot dedicar-li a tots el temps que cadascú voldria, doncs, com és normal, les situacions es confronten amb el sentit de que de vegades no ens agrada tenir la sensació que el jutge no s'ha mirat el tema abans de començar el judici. lo qual de vegades, donat el volum de feina, entenc que és d'alguna forma inevitable. No ens agrada, és a dir, no hi ha cap necessitat, això antigament ens havia passat alguna vegada, torno a dir que ara absolutament no passa, però que el clima, diguem-ne, dins del judici sigui d'atenció, sigui, no estic, que no estiguem còmodes els professionals que estem al judici, prou seriós és el tema i prou d'allò com per considerar que, bueno, tothom formem part de lo mateix, d'això de coadjuvar l'administració de justícia, per tant, sense cadascú representa el seu paper, evidentment, si fas preguntes que són impertinents, doncs te les han de negar. Si no pots estar de mitja hora i has d'estar 10 minuts, doncs si raona, doncs ho estaràs, però dintre de tot que l'ambient, que el clima dintre del judici no sigui de tensió o de que tinguis com por de que et soltin un bufilo, no? No ens agrada tenir la sensació que mentre estem preguntant o mentre estem informant el jutge o el magistrat estigui per altres coses. De vegades estàs tu informant i et dona la sensació que ja estan mirant el cas que ve després o signant papers que tenen per signar. Això torno a dir que antigament de vegades passava, avui en dia no passa, però pràcticament seria l'excepció. No ens agrada de vegades, això passa amb els temes penals que jo no porto, tenir la sensació de que es té un tracte diferent envers el fiscal o envers l'advocat de l'Estat que envers els advocats de part, perquè ens entenguem, i no ens agrada, doncs, que no hi hagi una actitud activa d'escoltar per part del jutge quan tu estàs preguntant o estàs informant.
Més coses que et volia preguntar, Jorge, ara que entrem en aquest món de l'advocacia, jo no sé si ho comptabilitzen els estudis dels que ens estàs parlant o no, no sé si des del punt de vista general de l'advocacia pot arribar a molestar o no que un advocat es faci mediàtic arran d'un cas mediàtic. O és igual, això?
Sobre això hi ha moltes opinions i molts parers. Cadascú té el seu. Jo tinc el meu. Jo considero que nosaltres no estem per... És a dir, clar, hi ha temes i temes. Una cosa és que tu acabis un judici mediàtic i et posin la carxofa perquè ens entenguem i donis una opinió, i una altra cosa, ja no cal dir-ho, és per dir, perquè ens entenguem, els advocats de les folklòriques que van de sàlvame, foten calerons, no? Això forma part d'una altra discussió, que no sé si toca o no toca, que és el sentit... és a dir, que nosaltres, de vegades, llevat casos extrems, és fàcil d'entendre. Jo tinc un plet civil o mercantil i porto a contra B, però és una pura qüestió d'atzar. Podria estar portant a B en comptes de portar a A. Això sense voler dir aquella figura que no ens agrada gens, que som uns mercenaris i coses d'aquestes. La meva feina consisteix dintre de les normes processals, dintre de lo que és evidentment correcte i legal i dintre de lo que són els interessos del meu client, doncs vetllar perquè el tema surti de la millor manera possible, segurament negociant, arribant a un acord i si no amb un judici. Però jo no, és a dir, jo no sóc la part, i per tant a mi els advocats que surten per la tele o surten entrevistant-se a la ràdio, a la tele, on sigui, parlant del seu cas com si ells tinguessin un interès particular en aquell cas, no? Escolti, jo estic fent la meva feina, la faré des d'un punt de vista processal, legal, de la millor manera que convingui com a advocat, però no té cap sentit que jo em faci com portant veu dels interessos del meu client o fins i tot del que ha fet o deixat de fer el meu client, perquè aquesta no és la meva tasca. Ara, si deixem de ser advocats i estem parlant d'un altre tipus de rol o de paper, i evidentment hi ha situacions excepcionals i judicis diferents que tothom tenim al cap, amb els que no ens ficaré. Però en termes generals, la nostra feina és la nostra feina i jo sóc advocat del demandant, com podia haver estat advocat del demandado, i he de fer la millor feina i no tinc cap necessitat de... En fi, d'intentar convèncer ningú, a més, que el meu client té raó, perquè no es tracta d'això. Altra cosa és quan estem parlant de casos públics, personatges o societats o companyies públiques que més enllà del que és el judici necessiten un tema d'imatge, de màrqueting o del que sigui, i convé fer segons quines coses, però crec que aquest no és el paper de l'advocat.
Per últim, Jorge, ja saps que t'ho pregunto habitualment quan vens a aquest programa, perquè jo crec que és una mica bulo, que en diuen en castellà, eh? És car necessitar un advocat?
Jo et diria que no. Jo et diria que no. Hi ha casos i casos, vale? Evidentment, evidentment no és el mateix un plet d'una complexitat X i que està en lloc X quartos amb un altre tema més barat, però jo et diria que no. Ara, evidentment, tot és relatiu, però avui en dia, evidentment, es poden acurar molt bé els honoraris, evidentment sempre es va amb un full d'encàrrec, amb un pressupost, si convé amb un fraccionament dels pagaments, etcètera, etcètera, i jo et diria que no.
Si voleu assessorament dels advocats de Digestum Legal, només heu d'agafar una cosa, agafar el telèfon i trucar al 93-265-78-44. 93-265-78-44. Jorge Fayos, director de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Per cert, escoltàvem els àudios de la gent de Ràdio Estel que es volia acomiadar de Toni Huguet un dia com avui, també d'oients de Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Ferran. Vull donar una forta abraçada amb en Toni Huguet, donar-li les gràcies per la seva feina i desitjar-li la més gran de les felicitats en la nova etapa que començarà, que segurament que serà molt bonica. Molt bé, moltes gràcies per tots aquests anys, Toni.
Toni, et desitjo de tot cor que tinguis una feliç jubilació i que la sàpigues aprofitar. Pensa que quan te jubiles, segons el teu caràcter i com és, comences a fer coses i més coses i més coses, te'n vas embolicant i estàs més lligat que no pas quan tens una feina fixa. O sigui que alerta, gaudeix de la família i tu i passa-t'ho molt bé. Una abraçada molt forta i moltes gràcies per tants programes que ens has donat amb aquest punt d'ironia cada dematí. T'ho agraeixo de tot cor. Vinga, que siguis molt feliç.
Bon dia a tots des de Torroella de Montgrí. Una pregària, un desig i una felicitació molt forta a en Toni Huguet. Ho sento des d'aquí, des de Torroella de Montgrí, cada matí quan vaig cap a treballar. El so dels laudes i després les vostres veus ens acompanyen en aquest país tan bonic i amb aquest paisatge tan preciós de l'Empordà. Vinga, una abraçada molt forta i endavant.
Bon dia, família. Només és per dir-li al Toni Huguet que posi en marxa aquella famosa frase «Diem endavant». Bueno, més que en marxa, en pràctica. Encara et queden moltes, moltes coses per fer, Toni.
Bon dia, Toni. Soc la Nerea. Ens hem vist poquetes vegades, em sembla, però et vull desitjar un molt bon inici d'aquesta supergran etapa que comences ara, que crec que és la millor de la vida. I res més, doncs bona jubilació i a gaudir-la a tope que t'ho mereixes. Una abraçada ben gran.
Anava a dir gràcies a tots els oients, no? Gràcies a totes les oients que avui es volen acomiadar de Toni Huguet. Per cert, Toni Huguet sempre darrere del vidre. Avui no. Avui davant del vidre. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs un dia com avui?
Molt emocionat. Estic orgullós d'aquesta emissora, de tots els oients, de tots els treballadors, companys, perquè he vist complet la missió que se'm va encomanar el cardenal Jubany i el senyor Joan Vinyes Bona. Una abraçada a tots.
Toni, ens queda res, mig minut. Jo crec que avui jo m'he d'apartar, evidentment, ens apartem tots a tot l'equip i avui acomiades tu aquest programa.
Moltes gràcies. No sé com agrair. Ha sigut una gran experiència aquests 27 anys en aquesta santa casa. Una abraçada ben forta a tots. A tots. Us estimo. Moltes gràcies a tots. Una abraçada.